Després d'ajornar les eleccions durant més d'un any i mig a causa de la Covid, aquest dissabte vam conèixer el nom del nou patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Miquel Mires, qui ostenta aquest càrrec en l'actualitat, en un context on s'ha obert la veda i es pot tornar a pescar tot i l'encariment dels preus del combustible. Volem parlar amb el senyor Mir sobre les conseqüències d'aquest encariment i també sobre aquest nou període que enceta. Senyor Mir, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, com rep la notícia de ser el nou patró major de la confraria de Palamós?
Doncs mira, ens hi hem posat a davant per treballar, encara que ens venen temps difícils. La notícia, doncs, ja estava mig parlat i la veritat és que no hi havia cap més candidat. Tampoc som tants de membres ja per poder escollir.
Deixi'm que li pregunti, anava a dir, per aquest encariment del combustible, com ho estan afrontant vostès des de la confraria? Es plantegen fer un tancament com ha passat en altres àmbits, a moda de protesta? En quin punt està això?
De moment estem pescant. Heu de tenir en compte que sortim de 2 mesos de veda, on els armadors no perceben, bueno, sí, percebran una ajuda, però la percebran a finals d'any. I són 2 mesos que tothom aprofita per fer reparacions a les seves barques, i clar, a la que comences a pescar, doncs ens vam sortir, i de moment, com que es dona la circumstància que Palamós va començar la veda un mes abans que la resta de ports de la província, doncs en aquests moments som l'únic port de la província de Girona que pesquem. El peix està portant una miqueta més de preu i ens està sortint viable, però de totes maneres el futur no el veiem gens prometedor. Quan pesquem tots i es posi el peix en el preu normal, tindrem dificultats igual que tothom. L'altra limitació que tenim són les jornades de pesca del multianual plan. Aquí a Palamós, doncs, ens han quedat 150 dies per anar a pescar, de promig, de promig a cada barco d'arrossegament té uns 150 dies per anar a pescar.
Clar,
hem d'aprofitar els dies que en traiem diners. Quan veiem que no ens surt a compte, doncs aprofitarem la limitació i ens quedarem a port. Però hem d'anar treballant, hem de ser més intel·ligents que mai i anar treballant així. Però et dic que el futur no el veiem gens, amb gens d'optimisme.
Per tant, deixi'm que li torni a preguntar, es plantegen fer alguna jornada de vaga, com està pensant amb algunes confraries com les que hi ha al Camp de Tarragona?
Al Camp de Tarragona en aquests moments estan pescant, però nosaltres anirem a la vaga. Si tot Catalunya para, no serem l'ovella negra de Catalunya, ens assumirem a la vaga. Però ja t'he dit, en principi, aquest any, és que com que preveiem que això no serà una cosa a curt termini, serà a llarg termini, doncs hem d'intentar rendibilitzar les empreses com puguem. I mentre ens sigui rendible anar a pescar, doncs ho intentarem anar a pescar. Al moment, ja t'he dit, al moment que pari tot Catalunya, doncs nosaltres també pararem.
Li consta si hi ha alguna embarcació que no hagi pogut sortir a pescar per aquest augment de combustible?
No, per lo que no hem pogut sortir a pescar ha sigut per els temporals de la setmana passada.
Sí, això volia... Mira, és la següent pregunta, ja me l'ha tret de la boca i ja li pregunto ara. Com els hi afecta un temporal com el d'aquesta setmana?
Doncs clar, no pot sortir de port. La major part de la flota porta 8 dies seguits, 8 dies laborables seguits. Les barquetes més petites, les menys potents, diguem, doncs porten 8 dies amarrats després de la veda per el temporal que hi ha hagut.
No sé si em pot quantificar l'impacte econòmic que té estar una setmana aturats.
Home, l'impacte no es pot quantificar mai, i menys ara, perquè aquest dia que ha deixat de pescar ja és un que redueix de la limitació que té, no? I de mal temps n'hi ha hagut tota la vida. Quan ha sigut un temporal de llevant, doncs ha sigut un temporal de tramuntana. I això ja està previst que uns dies a l'any. Però clar, tants de dies seguits, doncs feia molt temps que no ho veiem. Ni amb el Glòria. Amb el Glòria van estar 4 dies sense anar a pescar. Sí que el temporal va ser brutal, no? Però van estar 4 dies. I aquesta vegada hi ha hagut barco que, ja li dic, porta 8 i 9 dies.
Escolti, fa, com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, vostè ha estat escollit fa molt poquet pel càrrec. Deixi'm que li pregunti quins són els temes principals que creu que s'haurien d'abordar i que pot millorar o que pot intentar millorar vostè com a confrare o com a patró major de la confraria.
Home, avui en dia el tema principal que hem d'abordar és això, aquesta nova normativa europea, perquè de moment ens l'han implantat a l'arrossegament, però les intencions són que ara a finals d'any o l'any que ve l'implantin a la pesca d'encerclament. I també volen intentar regular el que és la pesca d'arts menors, aquestes embarcacions més petites que pesquen aquí molt a prop de la costa. Uh-huh. Doncs, clar, afrontar aquesta una restricció amb una reducció tan gran de dies de pesca que portem i arrosseguem des del tercer any que ens redueixen, i només hem de treballar 150 dies, doncs això és un objectiu difícil d'afrontar. Difícil perquè siguin rendibles les empreses.
Això li anava a dir, deixi'm passar-ho per la traductora, per la gent que ens està escoltant. Quines són aquestes restriccions que imposa la Unió Europea a les que s'estan enfrontant?
La Unió Europea, la intenció de la Unió Europea és recuperar els estocs de la Mediterrània, perquè diuen que la Mediterrània està sobreexplotada. En part tenen raó, però des del sector creiem que els mètodes que utilitzen de dir, bueno, prohibir-me anar a pescar no són els adequats, que podríem implantar altres mesures que ja hem estat fent en tot Catalunya. Hem implantat unes zones on ningú pesca, perquè aquelles zones siguin les que es repoblen. En allà el peix hi creixi, criï, i quan surti el puguem pescar. Potser una implantació d'una malla més grossa, perquè el peix petit s'escapés. Altres mesures que no siguin limitar l'activitat, perquè si qualsevol empresa la deixes treballar 150 dies, aquella empresa pateix. Clar. I pateix fort, no només un barco d'arrossegament, qualsevol professional. I clar, i per això, saber gestionar aquest multianual plan, gestionar-lo amb el preu del gasoil i tot, és un repte difícil que tenim, difícil, complicat, i que no ho veiem gens clar.
Escolti, i com es pot... Deixi'm que la pregunta potser és una mica ingènua, però des de Palamós, com es fa o com es treballa per intentar capgirar una normativa de nivell europeu?
Nosaltres fa molts anys que hem implantat ja mesures de reducció. De fet, el 2013 ens van aprovar el primer pla de gestió de la gamba, el primer pla, i crec que encara a hores d'ara és l'únic, i vam gestionar la gamba, ja vam reduir un esforç. Els resultats creiem que ens han sigut beneficiosos, no? Que han sigut l'esforç que hem fet, ho hem recuperat. Però clar, ara aquí ja hi hem de sumar, doncs això, els preus dels carburants. Pensa que anar a pescar ens costa el doble del que ens costava cada jornada de pesca, de despeses. Clar. I si a més no podem treballar un mínim de dies, doncs ens costarà tirar endavant.
Si jo busco ara, de fet ho estic fent, si jo busco ara a Google, preu gamba Palamós, em surt un preu quilo, el primer resultat, li dic jo tal qual ho estic trobant, el primer resultat que em surt són 65 euros el quilo de gamba de Palamós, en un web que concretament es diu La Pescaderia de Maria. Deixi'm preguntar-li, d'aquests 65 euros, vostès sí, quan en reben? Aproximadament,
Home, això és molt relatiu. La nostra venda és a subhasta. Hi ha llei d'oferta i llei de demanda. Aquí, quan les captures són importants, el preu baixa. Aquests dies s'està pescant molt poca gamba i aquests 65 quilos no és gamba de Palamós, perquè a preu de subhasta la gamba mitjana ja va més. Uh-huh. Però ja dic que estan pescant poquíssims quilos, poquíssims. Quan li dic poquíssims, estic parlant de 6 quilos, 8 quilos i 10 quilos en una jornada. I clar, el preu està desorbitat ja en subhasta.
Disculpi, ho he vist malament perquè em sortia 65 euros al quilo, però quan he entrat al web són 65 euros al quart de quilo. El quilo surt a 260 euros al quilo. Això li quadra més?
Gamba grossa. Clar, nosaltres no podem valorar per un dia. La nostra valoració ha de ser al final de la temporada. Perquè un dia puntual la gamba la venguem a 100 euros, això ni ens salva l'any, ni si un dia no n'agafem cap, on se'l fa perdre.
Sí, entengui'm el sentit de la pregunta, que en realitat el que li volia preguntar és...
És quan guanya el peixater i quan guanyo jo.
Sí, no tant quan guanya el peixater, sinó, vaja, com es reparteix el preu que acaba pagant l'usuari. Jo vull dir, ni entro ni jutjo si em sembla car o barat, perquè, escolti, em sembla estupendo i crec que la gent s'ha de guanyar la vida el més dignament possible, i això té el cost que té, sigui el que sigui, eh? Però és per intentar fer-me una mica la composició de lloc, perquè el sector primari de la terra sempre denuncia que sobre 30 cèntims que cobren ells d'un producte com la pruna, el determinat tipus de pruna, el supermercat s'acaba trobant a 3 euros, no? Llavors, la pregunta és on es queda tot això? I per això li preguntava una mica, no? Sobre aquests 260 euros al quilo d'aquesta gamba, quin percentatge aproximadament va a la feina que fan vostès, que al capdavall és la principal, la més important?
Estem parlant de la gamba, que ja és un producte car i aquí no poden carregar un 3.000% en el d'allò en 6, però jo crec que, no sé, no en tinc ni idea de lo que poden carregar, però es poden carregar un 25 o un 30%, si parlem de la gamba.
Vaja, que en el fons també són marges que entren dins de la normalitat.
Sí, és que clar, amb un producte que ja compren car tampoc pots... fer. Ara, amb un altre peix més econòmic, que ens multipliquen el preu per 3, doncs sí.
Vostès com a pescadors, vostès se senten ben tractats amb el preu que reben respecte al preu que s'acaba venent, en general?
Ben tractats, el que ens interessa a nosaltres és que mantindre uns preus estables. El que no podem és vendre peix a 50 cèntims. Uh-huh. Després sí que no ens surt rendible. I ara encara ens sortirà menys rendible. O sigui, som capaços de mantindre uns preus estables, que és el que vam intentar fer l'any passat ja amb aquesta reducció, doncs els dies que no hi havia demanda no sortíem tota la flota i avui no surto i demà no surto jo, portem menys oferta i fem pujar el preu. I aprofitant, jo crec que hem de jugar amb aquests termes, no? Doncs ens han castigat per aquí, com ho podem aconseguir? Seguir siguem viables, doncs intentant fer pujar el preu. Quan no hi ha demanda, doncs no anem tots a pescar, no anem a fer malbé el producte per vendre'l a mal preu. Clar. I és el que vam intentar fer l'any passat, vam regular i ens va anar prou bé. No estem descontents del resultat de l'any passat, però aquest any se'ns ha complicat amb menys dies de pesca que teníem l'any passat i amb aquest preu del gasoil.
Queda clar. Senyor Mir, que em consta que té una reunió i no li vull fer perdre més temps. Gràcies per atendre la nostra trucada. Esperem un dia amb una mica més de calma i li reitero l'oferiment que vaig fer en el seu dia en el seu predecessor, el senyor Toni Albalat, d'algun dia embarcar-nos en algun d'aquests vaixells que surten de Port de Palamós per poder fer un reportatge, per poder documentar de manera sonora i periodística aquella feina que fan vostès des de primera hora de la matinada, si li sembla.
Sí, no, cap problema, no tindrem cap problema amb això, sí. Tenim un vaixell que es dedica a fer el pesca-turisme, que es tracta d'això, agafar gent i portar-la a passar un dia de pesca amb nosaltres.
En Miquel Mir és el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. Avui ha atès la nostra trucada. Li agraïm molt, que vagi molt bé, bon dia i sort.